Una foto de l'altre dia que vas penjar a Twitter.
Sí, home,
uns ous ferrats, unes patates, casa gelida.
El gelida.
Ah, sí, veus?
Ara m'estic aficionant a esmorzars, és a dir, estic intentant buscar un trencall cap al final, cap a la crida de l'Altíssim, que em reclama.
Bueno, però no deu sopar, no?
Sí, sí, sí.
També.
Divendres vaig fer esmorzar de forquilla, un petit tentempié al descans, que us ho vaig explicar.
La truita.
Sí, sí. I a la nit, un sopar amb els meus amics.
Sopar de Cullera.
De la Coral, sopar de Bavarès.
De la Coral.
Ah, sí, ens ho vas dir, sopar alemany.
Sí, sí.
De la Coral? Cantes sí. De la Coral?
Sí, jo cantava, bueno, canto una coral, però aquests són els amics de la coral que jo anava des de petit.
Però en quina coral?
Jo cantava la Coral Nostra Senyora, que era que eren els Escolapis,
i ara
estic cantant a la coral La Ginesta de la Granada, que sóc el tercer més jove.
Però quin tipus de cançó fer?
Bueno, escolta,
Caila...
Bueno, a mi no m'interessa. A mi m'interessa una qüestió que encara fa. A veure...
L'edat és dels senadors del Barça.
La pregunta al Poquí li has fet o no?
L'he fet al Poquí.
No,
li has fet.
No.
És que, perdona, com que acabes d'arribar del Congo, encara tens jet lag, tot i que no hi ha canvi d'horari, però et veig que estàs desacompassat. Per tant, li hem preguntat al Carreras, ara vull saber l'opinió del Poquí i del... Perquè en aquest cas és part afectada, perquè són la premsa. A veure, Poquí i... Perdona, però no t'escapes,
No m'escapo.
I Saperes.
Començo jo?
Vinga.
Doncs jo em senyiré el que va dir Xavi, que és ell el responsable. És a dir, jo crec que ell ahir fa una explicació una mica difusa i confusa, perquè incideix i reincideix en aquest missatge de la premsa, tot i que l'última pregunta de la roda de premsa, i el responsable sóc jo, no és un tema de premsa.
Ja, però ho va deixar pel final de
sí,
tot.
Que jo, per mi aquest és l'error, o sigui, que ell pot estar en desacord amb el que diem, té tot el dret, però per mi donar a entendre que la premsa era el motiu pel qual, a mi no em va acabar d'agradar, però en tot cas, si ell ho diu, doncs el responsable és Xavi.
Salut. I jo un poquí?
Jo la premsa, és culpable. Si Xavi, una línia del Roger, però diferent. Si Xavi diu que som els culpables... Som els
culpables. Ah, però que al final va dir que era ell.
No, els culpables som nosaltres, que som dolents, que parlem, que critiquem, que volem el mal del
Barcelona.
I per tant som els dolents. Jo compro aquest,
Aquest discurs em recorda a discursos com per exemple el de Joan Gaspar.
Que
quan tu dubtaves o deies alguna cosa que no... O sigui, estaves en desacord, tu eres un mal barcelonista.
Exacte.
Com també s'ha fet servir aquest discurs quan opines diferent de segons quines línies polítiques, no? Ets un mal català. Doncs en aquest cas ets un mal barcelonista. Clar, en el cas de Xavi, qui discrepa, la culpa, que digui ell que la culpa és de la premsa, home, i no ho sé.
Ell diu que afecta molt als jugadors, el que diem, no?
Però no hem quedat que els jugadors no miren la premsa.
Si el Xavi diu que afecta molt als jugadors, jo em crec que els jugadors, és a dir, jo entenc que Gundogan perd la pilota de l'1-0 perquè el dia anterior algú de nosaltres havia dit que Gundogan no està en forma.
Segur.
Si Cancelo se'n va fer d'extrema esquerra quan ha de fer de lateral dret, o d'extrem dret quan ha de fer d'interior esquerra, segurament és perquè el Roger el dia anterior ha dit que Cancelo és una cabraboja. Per tant, jo crec el que diu Xavi.
L'explicació que dona quan intentes preguntar una mica què és el que volia dir Xavi és que amb les crítiques que hi ha al voltant de l'equip ara hi ha jugadors molt joves que se senten molt afectats o que els arriba d'alguna manera, encara que ells no facin cas, doncs sempre hi ha algú que li fa arribar les crítiques que està rebent l'equip i que això, com que són jugadors que encara no estan tan curtits, doncs que els està afectant i baixa una mica el seu rendiment.
A veure, li preguntaré al Carreras, què en penses? Sí. A veure, això...
Digues. A mi abans, Toni, m'agradaria que... O sigui, per centre entrenador del Barça, evidentment has de tenir coneixements del que suposa el model de joc del club. Vale? Xavi els té. Però per mi quasi has de ser millor comunicador i entrenador a la sala de premsa que al terreny de joc. I m'explico per què. Perquè molts, i ho he dit abans, periodistes, gent que fa les cròniques del partit, veuen un partit del Barça, doncs, bueno, donen la seva opinió. Moltes vegades allunyada de la realitat del que és el model. I llavors aquí pots discutir o no amb l'entrenador. Clar, en canvi, a la roda de premsa... Jo m'he repassat totes les rodes de premsa, me les repasso de Xavi, i va començar dient, no, el primer problema és mental. Bueno, després potser una mica de joc. Bueno, i ara també de la premsa, clar, aquí sí que el podem jutjar, o que els periodistes el poden jutjar, per la paraula, no pels fets, no? Per tant, jo crec que no és culpable a la premsa, i que potser amb el matís aquest de dir, no, és que això els afecta als jugadors joves. Jo, que he repassat, repeteixo, totes les rodes de premsa, no he vist o no he sentit a cap periodista a parlar malament de Lamine, ni de Fermín, ni de Balde, ni de Gavi, ni de Pedri, etc. Sí, segurament algun cop de Gundogan, que Xavi ja va dir que no li afecta, de Lewandowski perquè no marca, de Rafinha perquè no està al seu lloc, o inclús el primer partit d'Íñigo Martínez a Mallorca. Però no ha parlat malament ni de Ter Stegen, ni de Araujo, ni de Koundé, ni de Pedri, ni de De Jong, ans al contrari, esperant-lo en aquests jugadors perquè torni, no? Per tant, això de que malament els afecta els jugadors que la premsa parli, no ho veig, no ho palpo tant.
No sé, és l'explicació que donen, no? Que aquestes crítiques que rep el joc de l'equip doncs arriben d'alguna manera... Ja no que siguin concretes als joves,
però ara
no siguin
ara,
Fermín a la vint, sinó que les crítiques al joc de l'equip...
Però ara li faré la pregunta del milió...
Per mi, només una cosa, Toni. Sí, per mi, si hagués fet al revés Xavi, si hagués començat a dir jo sóc el responsable i després hagués dit després hi ha coses també que no m'agrada o que crec que són injustes, crec que si ho hagués invertit el resultat hauria estat diferent. Però començar per aquí, i just també quan fa el primer flash, jo crec que ja és una cosa que porta al cap i pam, ho treu ja directament i reincideix a la sala de premsa perquè la Marta Ramon li pregunta per una altra qüestió i ell treu...
Perquè ell tenia aquest discurs al cap, sí, ja anava amb la
normal.
A més, el flash interview també diu el mateix, és a dir, ell tenia clar aquest discurs. Ara, no sé si era una cosa seva o era una cosa que tenia pensada abans del partit, no? Però anem a la pregunta per mi del milió, perquè clar, al final, o sigui, el Barça
ja venia,
que
Toni, pel que jo he preguntat, ja venia de
ja venia
sobretot calent. De coses que s'han dit després del Shakhtar. Després del partit contra el Shakhtar.
Ja, però aleshores, ara jo et faig la
llavors
pregunta.
Llavors ella va omplint el putet sí, i quan sí. arriba l'altre dia,
sí, però tu no pots treure pit després d'un partit com el d'ahir.
No,
és que Xavi, mínima treu el pit de que jo, i l'any passat ja ho va fer que, i quan pot ja ho fa, que em critiqueu i tal, i tot el dia està amb aquest rotllo que crec que és equivocat perquè és equivocat perquè tu no has de ser el protagonista de tot el que passa, sinó...
Si la premsa va fastidiar-te, tens que entender-te.
La premsa diu, al final, diu, escolta, jo crec que Xavi ha tingut molt de crèdit al Barça, la prova és que va guanyar la Lliga, ha tingut molt de crèdit, però el joc de l'equip, a veure, la pregunta del millor que us anava a fer, Saperes, Poquí i Carreras, el Barça no està fent uns partits, aquests darrers partits, no, a veure, no està jugant allò que dius per tirar coets.
Home, jo crec que algun dels partits que ha fet el Barcelona, alguns, no tots, els fa el Barcelona de Koeman, i em sembla que hi haurien manifestacions al club de golf de Masia Bac cada tarda. Ara, és una percepció meva, potser estic equivocat.
Però també no, també s'ha criticat, si l'equip no ha jugat bé, jo crec.
Sí, no, vull dir...
Ja, però això el Xavi és el, sí. és el que es queixa.
Sí. O sigui, sí. Tu no, veus... que jo però crec que ha existit la crítica amb Koeman i existeix ara amb Xavi.
Sí, evidentment, per això està enfadat Xavi, perquè hi ha crítica. Però jo dic que si el Barcelona hagués fet els partits que ha fet Koeman, jo no sé com...
Sí,
el problema però que jo veig
o Valverde, que va guanyar un doplet i amb 19 punts d'avantatge i després una lliga amb 17.
El problema és
sobre
que jo crec
segon,
que li hem vist
que ens adormíem.
El Barça de Xavi pugui fer bons partits. Crec que passa que moltes vegades comencem a anar massa enrere. És a dir, tenim la referència d'aquella Supercopa contra el Madrid, aquesta temporada dels partits del Betis i de l'Anvers, però han passat una sèrie de partits en els quals hem anat donant un marge i l'equip, llavors ja continuem anant a les golejades del Betis i l'Anvers que ens queden una mica lluny. Ja no és de dir, quan fa que el Barça no completa un partit que ens deixa tots una mica contents, no? I després d'aquesta sèrie de partits jo crec que és quan arriba un punt de preocupació i al Barça se li han ajuntat algunes coses.
Jo vull preguntar-li al míster, al Carreras, i ara ja, perdona, Edgar, vull preguntar-li per què el Barça, quan veus el Barça, cada partit és, si fa no fa, passa el mateix, o sigui, es cometen els mateixos errors, o sigui, és una fotocòpia del partit anterior. Marca l'equip rival, pot marcar un gol, en poden marcar dos o tres, tenim la sort que no ens els marquen, i aleshores la segona part comença cada partit, ha passat cinc cops aquesta temporada, cada partit després s'ha d'executar la remuntada, i és un partit, i un altre partit, i un altre partit, i un altre partit. A què creus que és degut?
Mira, primer, Toni, diria que Xavi, o sigui, a l'inici, reconeixent també que era un problema de joc, en una de les declaracions va fer: hem de tornar al joc de posició. O sigui, el joc de posició, o sigui, és tornar, no a Guardiola, no, és tornar a Johan. O sigui, no és tornar a la A, no, és tornar a la menjar. Vale? Això vol dir que els jugadors encara no tenen assolit i assumit, interioritzat aquesta forma, perquè per mi això és greu, que Xavi digui que hem de tornar al joc de posició, quan pràcticament en el futbol modern, on la mobilitat és total, ha de ser brutal, és complicat. Dit això, per mi el dels primers minuts és un tema única i exclusivament de concentració. O sigui, és de concentració. O sigui, no és de joc, perquè no portem ni 5 minuts ni 10 jugant i als 18 segons et fan un gol. I és una mica voler moure i tocar masses tecles, no? Perquè estem parlant, per exemple, d'una jugada d'inici que en la vida el Barça havia tirat la pilota amunt. I és que el model del joc et diu que quan tu fas un desplaçament al llarg o tires la pilota amunt, no és teva, és d'un 50%, perquè la pots agafar tu o la pot agafar l'equip contrari. Què passa si la tires tan lluny i tan fort? Que és més probable que torni més ràpid.
Aquí, el que explica en Lluís és que el Barça, no, té l'experiència del dia del Granada, que li prenen la pilota en aquella primera pressió després de treure, i pensen en una manera diferent, que és llançar la pilota amunt i provocar tu la pressió cap endavant. Dic la idea del que expliquen,
Que no sé jo ho vaig escoltar. Vaig escoltar Xavi Larrola de premsa i era guanyar la segona jugada. I dic, però què estic escoltant? Dic, però si això ho fan, amb tots els respectes, els equips com el Cádiz, com el Llevant a la seva època, com
l'Alanis... El Sant Pol...
Anar a buscar... No, el Sant Pol juga,
El Júpiter, el Júpiter.
Sant Pol juga. Vull dir, anar a buscar aquesta segona jugada, no? Llavors, clar, si sortint ens fan gol o ens roben la pilota com a Granada i tirant la llarga també, ara què hem de fer? Hem d'inventar una altra nova fórmula? No, és un tema de concentració, per mi totalment de concentració.
Mira, això estic d'acord amb el Lluís, jo.
Aquí a l'entrenador.
No dic que estic d'acord amb el Lluís. El Barcelona li han fet, ho saps bien aquesta tarda, dels 4 gols més ràpids a la història de 100 anys, quasi 100 anys de Lliga, el tercer gol més ràpid i el quart gol més ràpid són el Barcelona, són el del Granada.
Que ho explicava ahir l'Aleix també al Tuiràs, és l'únic equip en la història de la Lliga que li han marcat més d'un gol, és a dir, dos gols, abans del segon 20. O sigui, no havia passat mai. En la història de la Lliga, mai, un equip havia encaixat dos gols com li ha passat al Barça amb Granada i el...
No, perdona, i dos gols, i deixeu-me saludar el Pariser. Pariser, bona tarda.
Hola, què tal?
I dos gols, i ahir el Samu te'n podia haver marcat dos o tres. El dia de Granada te'n podien haver fet...
A la primera part, tranquil·lament.
Clar, el dia de la Real Societat, no ens enganyem. Perquè van tenir la sort de cara, però te'n podien haver marcat dos o tres i el partit, si et marca el primer la Real Societat allà a Anoeta, el que és el nou Anoeta, no remontes. O sigui, la sensació és que, bueno, tots els partits són iguals, i doncs, clar, entenc que la premsa que diu Xavi, doncs arriba un moment que digui, bueno, noi...
No, posa nerviós els jugadors. O sigui, el Íñigo, el Gundogan, perquè ahir algun donant per la pilota, el Cancelo no arriba, és perquè han llegit prèviament les nostres cròniques.
I, clar, estan cagats. Han picat Joan a la porta fa una estona i quan piquen s'ha d'obrir. És l'Aleix Pariser.
Hombre, Pariser!
Director, el Tuiràs, que fa una estoneta, avui sempre val la pena escoltar el Tuiràs, però avui més que mai, perquè comencen Setmana Forts, han estat fa una estoneta amb el director de futbol del Barça, el senyor Deco, la pregunta és, com l'has vist, Roger, i també Aleix, que ho ha estat amb ell, com l'heu vist i si ha parlat de Xavi, precisament?
Sí, hem estat al seu despatx, hem vist com és el despatx de Deco a la ciutat esportiva Joan Gamper.
Té fotografies de la família?
Clar, no he pogut accedir a la part del davant de la taula, l'he vist per darrere la taula, però sí, un ordinador sobri, amb unes llibretetes sobre la taula, evidentment tancada.
Té una diana amb alguna fotografia?
No, no té cap diana.
És format coworking o és un despatx allò en plan Joan Gaspar?
Sí. No, què vols dir? No, és un despatx futurista, vull dir, amb unes vistes, té una taula d'aquestes, no?, que m'agraden, d'aquestes noves. Sí. Minimalista, això, correcte.
Té un pòster de Rafinha?
No té cap pòster
de
Rafinha.
Que és el que ens el va vendre.
Té vistes a la ciutat esportiva.
El camp, és a dir, té una vidriera, la paret és una vidriera, i veu el camp on entrena l'equip. Pot estar allà fent feina i mentrestant...
Allà amb el cafè, pot veure com s'entrena.
I s'ha fet posar una porteta... Sí. Que comunica amb el despatx de Bojan Krkić.
Hi havia una paret i han dividit una mica el despatx i han fet una porteta petita perquè...
Ah, com aquí, quan a RAC1 hi ha canvi de... Saps? Algun... Que sempre és el mateix, però es canvien les portes... Saps? Canviem dos plafons... El rotllo és el mateix, però es canviem dos portetes i dos cosetes i queda estupendo.
El Gerard Jiménez pregunta si té moble bar.
No. Tenia una cafetera molt bona, que ens ha convidat un cafè
a
l'entrevista, i he fet un cafetó, hem estat xerrant amb ell, i aquesta nit escoltarem mitja hora llarga de conversa.
Molt
interessant, des del meu punt de vista, perquè ha parlat de les declaracions d'ahir de Xavi i les crítiques de la premsa que afecten alguns jugadors, al punt de vista del màxim responsable del futbol al Barça, ha parlat del mal moment futbolístic del Barça, Barça i, entre d'altres coses, ha deixat clar que Xavi serà l'entrenador del Barça, que confien 100%, 200%, ha dit,
200%?
Amb Xavi Hernández.
Ojo!
El
mestre va dir que Neymar es quedava al 200%, la mateixa xifra.
Allò el perseguirà sempre, però... Però no, no, ell ho ha dit com dient, no, no, no hi ha cap mena de dubte. Mira, un tastet del que sentirem aquesta nit ha dit això, Deco.
No, no hay dudas. A ver, es que, ¿cómo podemos dudar de un entrenador que primero ha sido capaz de coger un proyecto difícil en su momento? Hemos ganado una liga que quizá la gente valoró mucho más do que nosotros mismos, ¿no? A nivel de prensa, damos... Nos dejamos un poco llevar por la onda de que no ha sido una liga fácil, ¿no? Creo que es una liga espectacular. No olvidemos que hemos perdido el mejor jugador de la historia por reciente, o sea, Leo no ha estado, ¿no? Y creíamos que sería un drama hasta volver a ganar. Una generación que se ha ido, como jugadores como Busi, ¿no? Que es, me gustaría tener otro Busi, o me gustaría que durara 20 años, o sea, más. Hemos tenido a Jordi Alba, Piqué, jugadores emblemáticos. Todo esto, todo este proceso, para un entrenador es difícil de gestionarlo. Xavi lo ha conseguido. Y nada, nosotros hemos renovado a Xavi. Es que, ¿qué estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto.
Adiós con el corazón.
Vamos,
ja queda clar.
Nota que és perico, la Lujas. Nota, sí, contundent.
Deco, quan parla, és una persona seriosa. Crec que te'l creus. És a dir...
No, i és sincer. És a mi m'ha semblat molt sincer. Sí, perquè sí, li he preguntat per Vitor Roque, que esta nit ho escoltarem, si Vitor Roque pot venir al gener o no. Nosaltres, pel que sabem, és que pràcticament descartat que el Barça pugui fer forat a la seva economia i al fair play perquè Vitor Roque reforci la plantilla. Però ens ho ha deixat obert, Deco, eh? Diu que ja estan treballant i que no descartem que Vitor Roque pugui reforçar l'equip.
Si venen i paguen la pasta que cal perquè la Lliga accepti el plan d'habilitat del Barcelona, és possible que vingui.
Hem parlat dels Joaos, de si tenen opcions de quedar-se o no, si el Barça a l'estiu podria pagar-los, els dos Joaos, Fèlix i Cancelo, de la relació que té amb Rafinha, ell era el seu agent, ha hagut de deixar-lo, li hem preguntat si li suposaria un conflicte haver de vendre'l en un futur, o cedir-lo en un futur. Ens ha dit que no, que evidentment ell té una relació personal i que li donarà el consell que li donaria qualsevol futbolista, però que ell ara és el director de l'àrea de futbol del Barça i que Rafinha vol que es quedi al club, però que ja no té cap relació de feina, vull dir. I l'hem preguntat per Mendes. Ell que ha de tractar amb Jorge Mendes, li hem preguntat a veure com és Mendes, si Mendes té molt poder al Barça o no, aquest superagent, i com funcionen una mica aquestes negociacions amb Mendes. Entre d'altres coses, hem parlat de futbol, hem parlat de moltes coses. Jo crec que l'entrevista val molt la pena en un dia com avui, venint d'on venim.
Lo bo del...
Què tal, Josep Maria Minguella? Bona tarda.
Bona tarda. Lo bo del Delco és que ell coneix a tots els porters de totes...
Deco.
Sí, el
Delco. No el Delco.
Anderson Luis de Sousa.
Sí.
Deco.
Ell coneix a tots els porters de totes les discoteques de Barcelona. I si algun nano jove d'aquests que té ara el Barça es perd en alguna nit, el Delco sempre sap on té de trucar. I això és de la confiança del 200%, això és com el... Queda molt clar que el Xavi és com el Pablo de Acción de Gràcies americà, que té els dies comptats. Quan es ratifica, nano, ja pots anar fotent les maletes. Si vol venir a jugar al domino allà al Pompeia, tindrà un puesto pel que és el banquillo, que compri caixes de cartró.
No,
així de clar.
Bueno, quan l'escoltarà? Aquest vespre, no?
A partir de les 11.
Molt bé.
Jo sí que me'l crec, Deco.
Quan diu que confien en Xavi, sí que me'l crec.
Sí, home, sí.
Objectivament, no hi ha motius per destituir Xavi.
Ell ha anat més enllà i ha dit si hagués iniciat jo el projecte, el meu home hauria estat també Xavi.
Sí, jo tinc la sensació que no deixa la família i les coses que té a Brasil per venir al Barça i passejar-se o ostentar un càrrec que no l'acabés fent. Jo crec que Deco es podrà equivocar més o menys, però jo crec que serà interessant veure què fa, perquè és un tio sincer, no? I contundent. Jo crec que no li tremolarà la mà a l'hora de prendre segons quines decisions.
Això és el que m'ha transmès a mi. La veritat, jo no el coneixia personalment. El Roger sí que va coincidir el 2007, no? Quan feies el Barça jugar a RAC1 amb el Pou, vas coincidir allà viatjant amb ell, i jo no el coneixia. Avui el tracte, evidentment, fora de micròfon, hem estat parlant una estona, primer saludar-te, et convida al cafè, i hem estat allà xerrant una mica distesament, i m'ha caigut molt bé.
Aquella època
i després en l'entrevista me l'he cregut molt, perquè a més no es talla un pèl, tu.
Però aquella època a la que fa referència no seria la més adient per posar l'exemple.
Va guanyar una Champions amb el Barça, no ho oblidem.
Sí.
I després hem estat recordant...
Bueno, només va aterrar Pep Guardiola. Pep, què vas fer amb Deco?
Bé, vam fer una neteja, i bé, el van treure del vestidor.
Sí, sí. Deco, Mota...
Muta,
Ronaldinho, Ronaldinho i Eto'o no va entrar, en el pack.
Tanto d'Honduro li va anar.
No, exacte. El primer que va fer Guardiola va ser, vinga, va, i entreix Deco.
Sí, vam comprar que H7 i vam fer neteja del vestidor, que estava una mica oxidat.
Sí, sí. Molt bé, Pariser, doncs escoltem aquest vespre.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
Escolta, hi ha una jugada, hi ha una qüestió que també volia preguntar-li al míster, que ahir... em va cridar molt l'atenció i que després va ser comentada per algun mitjà de ràdio, que és la següent, és a dir, s'inicia el partit i els 18 segons, et marca Samu. I no només té aquesta jugada que marca Samu, sinó que té 3 ocasions més marcat per Koundé. I quan estem a cap als vols del minut 25-30, sí. No et sé dir, no vaig apuntar,
sí, sí.
És quan des de la banqueta reacciona i es fa el canvi de marcador. És a dir, Koundé el canvien de banda, passa a la banda dreta, i a partir d'aquell moment Araujo passa a marcar-lo. Aquest plantejament que d'inici entenc que l'equip tècnic tenia tota la confiança en Koundé, veient com anava la cosa, ja a partir dels primers compassos, al minut 10, que ja veus que Koundé no pot amb Samu, no s'hauria d'haver fet abans el canvi? O aquí tenim una qüestió que tampoc he sentit que es tracti, que és que com que Koundé vol jugar de central i no vol jugar de lateral... se li concedeix el beneplàcit de que jugui de central en detriment de l'equip, i finalment quan Koundé no pot amb Samu és quan l'equip tècnic decideix fer el canvi i posar el que era lògic, que era que Araujo, que era el més fort, perquè el Samu li passava un pam a Koundé, al marqués, i és a partir d'aquell moment que s'acaben les ocasions de Samu. No sé què em pensa en aquest cas Carreras i després la resta.
Bueno, jo diria que aquesta seria l'última, no? Que Koundé ha manifestat que no vol jugar de lateral i que per això juga de central i sí. Xavi el posa allà. Jo, per mi, aquesta seria l'última. Sí que és veritat, o és cert, que quan l'entrenador... O sigui, l'entrenador fa una lectura prèvia dels partits, no? I això, el número 1, no només amb això, sinó amb tot, és Pep Guardiola, perquè ja ho diuen els seus jugadors, i després, com a espectador que veus els partits del City, dius, és que el tio la clava, perquè se l'ha preparat tan bé que és molt difícil que pugui fallar, no? Llavors, quan l'entrenador, en aquest cas Xavi, ha de fer moltes variacions durant el partit, és que el partit li dona coses que potser ell no ha previst, que potser el rival l'està sorprenent, i llavors, clar, has d'anar canviant. Fixeu-vos si mireu la imatge de la... el saque d'inici?
Sí.
O sigui, Cancelo comença de lateral dret. Araujo se'n va dalt. Koundé està de central i no de lateral. Íñigo quasi està de lateral esquerra. I és llavors quan Gundogan perd la pilota, que clar, que Cancelo primer ja no sap on està. Gundogan no perd la pilota, no ajuda. Koundé també es pensa que està més de lateral que central i ens fan el gol per això, no? Llavors, que Xavi es dona compte tard? Bueno, jo crec que Xavi confia tant en Koundé com en Araujo per, diguéssim, per ser uns bons marcadors. Ho canvia perquè Araujo és més incisiu? Com ens ha demostrat també quan juga contra el Madrid i marca Vinícius? Sí, que estava millor marcat per Araujo? Segurament també, però no perquè Koundé no vulgui jugar de lateral. Ara bé, jo penso que si tens jugadors específics d'una posició... han de jugar.
Clar,
han de jugar.
Koundé Araujo és un binomi interessant. Però Lluís, també hi ha un nom que s'ha parlat aquí a la taula.
Espera, que el Roger i el Poquí volia dir la seva. Que vens del Congo i estàs al Congo, cara.
Estàs amb els Legends.
Avui, perdona, estàs com els Legends.
Estàs amb el Giovanni i el Juli.
Exacte.
Estàs pensant amb Giovanni i Juli.
Dos gols de...
No, que ara ens explicarà el Saperes després d'una pausa. Ai, el Saperes. Avui tenim l'Edgar a Miracle.
Sí, de Miracle.
Després ens ho explicaràs, que va estar al quartelillo del Congo.
Oh!
Sí, ara entrarem. Sí, sí, sí. Abans, però...
Pitjor que el quartet de Lima, que amb l'Estadella.
No, es veu que... Sí. Que sort del Toni Cruz, sort del Toni Cruz, que el va salvar.
Vaig fotre un arreglo.
Ara ho explicarem. Abans, però, endavant.
No, que jo no vaig entendre el perquè de l'elecció de no jugar Araujo marcant més a Samu que a Koundé. No sé, suposo que Xavi tenia les seves explicacions futbolístiques, només faltaria, però fins i tot a la mitja, quan hi ha al minut 30 que hi ha aquest canvi, el públic de Montjuïc aplaudeix com de dir, ho estàvem veient, no? No sé el perquè sí. triga una mica més, perquè a mi em fa patir molt també, quan juguen tancant amb 3 al darrere i és Araujo qui va per la dreta, a mi em fa patir molt quan ha de sortir per allà, i en canvi crec que té molt més peu Koundé. De fet, el gol de Lewandowski arriba amb una centrada de Koundé,
correcte.
Que té més peu, i crec que per jugar en aquesta posició a mi m'agrada molt més que Araujo.
Mira, estic d'acord amb el que dieu, però haig de dir una cosa i la dic seriosament. És molt fàcil dir-ho ara, i és molt fàcil dir-ho
sí.
durant quan veus allò.
a mi, això d'una banda, i dos, a mi Koundé de central amb el que portem de temporada no m'ha desagradat, al contrari, crec que estava fent fins al partit de d'ahir una temporada extraordinària com a central. A mi Koundé m'agrada com a central. És més, a mi m'agrada més com a lateral Araujo que Koundé, perquè normalment els jugadors més ràpids, normalment, els tens per la banda, són extrems. I el central normalment té una perspectiva més de conjunt, i a mi com a central que domina el joc, deixa'm acabar, com a central que domina el joc, a mi m'agrada més Koundé. Que en aquest cas, atesa les característiques del davanter centre de l'Alavés, que aprofito per dir que jo desconeixia completament, és evident que ara a posteriori l'elecció hauria d'haver estat al revés, però insisteixo, això és molt fàcil dir-ho un cop ha passat el partit. A priori, a mi que Araujo jugués de lateral dret i Koundé de central, a mi no em sembla una mala elecció.
Però tu ara dius, sí. jo no en sabia res.
Jo no coneixia.
Però, bueno, teòricament, qui prepara l'equip sí que ha de fer un informe i ha d'explicar que cuidao que aquest tio...
No l'estic disculpant. Estic dient que a posteriori...
A mi que després de mitja hora reaccionis...
Us compro que potser després de la segona ocasió hauria d'haver reaccionat i reacciona després de la quarta, potser sí, però a mi que d'entrada Koundé jugui de central i Araujo de lateral, a mi no em sembla malament. És més, si jo fos l'entrenador de Barcelona, que per sort pel Barcelona no ho soc, normalment jo posaria Koundé de central i Araujo de lateral.
Jo no dic que en sàpiga més que Xavi, i he dit Xavi segurament tenia els seus motius, sí, però que sí, clar, és que després de les dues o tres primeres,
bueno, fa la
i veus que és un tio corpulent i que en el cos li està guanyant, si algú tens un corrector ràpid i amb cos i fort, és Araujo. Jo el que no entenc és per què espera una mica massa per mi a fer això.
Igual esperava que Koundé l'ajudés a la construcció de joc. A mi em sembla més bon constructor de joc Koundé que Araujo.
Però el que fan llavors també és fer-te que hagis de sortir per la dreta, i llavors, és a dir, flotar Araujo, que és qui té problemes també a vegades quan ha de sortir amb aquesta...
Tens el dos, Roger. Tens els dos. O sigui, és que tens Araujo i Koundé, sí. Per això has fitxat a Cancelo, sí. Perquè jugui per la dreta i no per l'esquerra.
Koundé juga per la dreta, és a dir, que no estem tampoc molt fan jugar molt com per la dreta, vull dir que és una posició que domina.
Un respecte, que sóc el líder.
Hola, Michel, què tal? Com estàs?
Tots els respectes, d'en veus.
Home, i tant, perquè, escolta, jo ja ho vaig dir un dia, que no veiem un Leicester amb el Girona, eh?
Ojo, eh? La veritat és que esteu criticant molt el Barça i tinc...
No, criticant no, estem comentant coses dels partits, per exemple, el partit d'ahir diumenge i el del Xarta, que ens queda molt lluny.
Tinc de dir que nosaltres aprenem molt del joc del Barcelona. Yo les pongo a todos los chics los vídeos del partit del Barça i nos va molt bé per aprendre pues exactament que és el que no se té de fer, no? Posem el primer minut, que és quan li fan los gols, i diré, mira, aquí no, mira, això tampoc. Bueno, a vegades costa una mica perquè quan veiem les pifies ens entra la risa, perdó, y no hay manera de hablar en serio, ¿eh? Es como en los vídeos del Charlotte, on todo el rato son trompazos.
Que ya comences a anar una mica sobradet, ¿eh?
Venga, la veritat és que molt relaxant, i cada dilluns és la millor manera de començar la setmana con alegria, així que gràcies.
A tot això ens toca el Girona, el Barça-Girona, a la represa, ¿eh?
Oh, ja? Aquí tres setmanes.
Sí. Avui amb el Pou em deia que els propers partits després de la represa és Porto,
Rayo,
a Vallecano. Porto,
Atlètic i Girona,
eh?
Hosti, València i Almeria, per acabar...
Abans anàvem contra el Girona, era una festa, i el derbi català, i sabíem que guanyàvem, però ara és que ens embotonaran, eh?
I arribarem líders. Perdona, és que
que va haver-hi un dia que, per cert, estaria que féssim una cosa que va fer el Marc Serra un dia que va fer el temps afegit, que va ser, te'n recordes, Edgar, que va demanar als tertulians
la porra,
per saber... perquè ens diguin com creuen que acabarà el Girona quan acabi la Lliga.
De fet, bueno, de fet justament...
Mira, tant, justament el Gerard té els sobres.
A Lluís Carreras ja la va fer.
Sí,
sí, el Carreras ja l'ha fet.
I vosaltres crec que no l'heu fet encara?
Per no, tant, jo crec que no.
No l'ha fet Roger, tampoc l'ha fet el Poc.
Doncs ara us entregaran el sobre perquè digueu pues com creieu que acabarà el
Girona. Però és secret, eh? No ho digueu. Ho apunteu i ho entreu.
Sí, però després se sabrà, no?
Aquí, clar.
Al final de la temporada. Jo vull saber el que trigaran a tancar-li dos o tres partits al Girona. Que segur que tard o d'hora l'atracaran.
De moment són 5 victòries seguides en Lliga, 6 comptant també la de Copa. Ja comença això, com diria el Piqué, té cara de Leicester.
I ho estan guanyant tot i fa molta gràcia al principi, però et dic una cosa. Guanyaran la Lliga perquè la guanyaran? I en canvi el Barcelona acabarà arruïnat, que ja ho estem, però acabarem del tot, perdent-ho tot. I saps com acabarà això?
A la Conference League.
No, senyor Posey, no. Acabarà que ens faran una mopa. El Girona ens farà una mopa. I serem... Serem el Futbol Club Girolona.
Futbol, i l'any que ve rebentarem el Barça i el Madrid. El rebentarem!
Bueno, hem de parlar de Lewandowski i Lamine, aquest desencontre que hi va haver al camp. Hem de parlar del viatge al Congo, que, com el Tintín, que te passa una mica com el Tintín, no? Tintín en el Congo, doncs te passa una mica el mateix. Ara ens ho explicaràs amb el Toni Cruz.
Home.
Tot això després d'aquesta pausa.
Versió RAC1. A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabent que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Sí, sí, aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix. Aneto.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERM.
Una idea, un projecte, una realitat. A Catalunya som emprenedors i del 13 al 19 de novembre celebrem la Setmana Mundial de l'Emprenedoria.
Amb el suport de Microbank, el Banc Social de CaixaBank i la col·laboració de RAC1. RAC1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Avui ets aquí. Però molt aviat viatjaràs a un món de fantasia.
La història interminable, el musical revelació de la temporada, arriba el 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
A Famaliving Barcelona estem de Black Friday amb descomptes del 15% en tota la col·lecció.
Troba el sofà dels teus somnis al millor preu. Sofàs per gaudir de debò. I recorda, 15% de descompte fins al 25 de novembre.
Visita'ns a Famaliving Barcelona a Diagonal 329, Muntaner 293 i Mallorca 156. O famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofà que està conquerint el món.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A veure, que abans de reprendre el fil, després d'aquesta mitja part que ja ens hem refrescat, hem de parlar de línia directa amb el senyor Santa Susana.
Perquè si hi ha algú que vella per la teva tranquil·litat a totes hores és línia directa. Per això ara també s'encarreguen de tot allò que importa en cas que t'ocupin l'habitatge i t'acompanya durant tot el procés.
Però això és important.
De principi a final, des de l'assistència en gestions jurídiques fins a la rehabilitació de la vivenda un cop la recuperis. Canvia-t'hi ja i t'abaixaran el preu de l'assegurança de la llar, sí o sí. Despreocupa't. Te'n truca al 917-700-700 o ves directe a, em falla la veu, lineadirecta.com.
Bé, aquest mes de novembre és un mes de retrobaments. Torna Operació Triunfo, presentat per Xenoa, i segurament ens vindrà al cap aquella cobra que li va fer Bisbal a Xenoa en un concert.
Increïble.
Doncs parlant de cobra, ahir va haver una a Montjuïc, David.
Increïble fue aquella cobra que casi me rompo el cuello. Y la verdad es que fue de verdad increíble.
Doncs el coll no sé, però la mà...
¿Qué tal, Máquina? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad, ¿cómo están los máquinas?
Muy bien, pues aquí compartiendo, bueno, este lunes, pues muy bien, aquí muy bien. ¿Tú?
Sí, increíble, porque además me he enterado que Chenoa se ha divorciado
hoy.
Sí, se ha
vuelto a separarse.
Bueno, no soy rencoroso, pero...
Te hace gracia.
La verdad es que estoy de bulería hoy.
Un poco de unos giros.
Una vueltecita ahí. ¡Ole! Y sabes que eres la princesa. ¡Ole!
David Bisbal, bravo.
Bravo.
Ben a
prop, on hi va haver aquella cobra, al Palau Sant Jordi, a Montjuïc va haver una altra, no de petó, sinó de mà, quan Lamine fa una jugada, se'n va de forces, ell decideix xutar, i és Lewandowski qui estava esperant la passada, i al final li va xocar la mà, i no li xoca. Això va passar, i no sé si aquesta imatge, i parlo amb el Lluís, perquè suposo que s'haurà trobat bastantes al camp al terreny de joc, no sé si et va semblar una desconsideració, si aquestes coses passen i ens hem d'acostumar, o creus que ja és una cosa que resol ràpid?
No, no, passen, i passen molt, el que i passaven molt més abans. El que passa que, clar, que hi ha milions i milions de càmeres. Estic convençut i segur que Robert estava enfadat en aquell moment i deia, ostres, clar, és que amb un nano de 16 anys no ho ha fet.
Pobret.
Jo vull recordar que el millor jugador de la història del futbol, no amb un, sinó amb més d'un, també ho feia. I
David Villa.
Potser ho feia de portes endintre, no? O levantar la cabeça, o aquestes coses que deia, no?
Alexis,
sí que es fa. Sí. Això es fa, exacte, vull dir... El que passa que, saps què demostra això? Realment demostra, doncs, que, bueno, que l'equip no està bé, que no està fi, que no hi ha alegria, que també el fet de com celebren els gols, no tan sols al terreny de joc, sinó per la grada, amb aquesta ràbia o la banqueta, dius, hi ha algú que no flueix, no? Hi ha algú que no va bé. Estic convençut que Lewandowski i Lamin això ho han arreglat, si és que li han donat alguna importància, perquè, repeteixo, ha passat moltíssim abans, a la meva època sobretot, passa i seguirà passant sempre.
Mira, de seguida li pregunto al Joan i al Roger què els hi va semblar quan ho van veure per primera vegada, però avui li han preguntat a Lewandowski, és concentrat amb la seva selecció, amb la polonesa, que juga el dia 17 contra República Txeca, partit de classificació per l'Eurocopa el 2024. No li ha agradat massa la pregunta, però ha respost.
No tinc molt a dir perquè és una coincidència total. Pel que fa a la meva relació amb Lamin, tenim moltes afinitats, parlem molt, l'he ajudat i li he donat algun consell. Així que és normal que de vegades al terreny de joc ens diem alguna cosa, li dono alguna instrucció. És normal quan es tracta de la situació en si. Va ser un accident total, no hi ha males intencions ni cal buscar-li tres peus al gat. Tot està bé i no hi ha res a amagar.
Clar, imagino que també Joan Pochina va calent, portava 6 partits sense xutar porteria, sense assistir i sense marcar.
Sense marcar. A mi ens em lleig. Ara, si Lluís, que sap més que jo...
Bueno, i acaba...
Diu que s'ha fet cap, que és normal. Jo massa normal no vaig trobar que un nano de 16 anys, que a més és l'únic, perquè és l'únic davanter, que encara, que dribla, que busca... Clar, el Lewandowski al final és un rematador. El Lluís el comparava amb el millor jugador de la història, estic d'acord. No hi, ho sento, no li arriba la sabata, vull dir, així de clar. I precisament Messi, si quan va arribar al primer equip no hagués tingut un Ronaldinho que precisament es va dedicar amb cos i ànima a protegir-lo, a animar-lo a que desplegués el seu joc, potser Messi no estaria on està ara, no? És a dir, jo la imatge que en el camp em va passar desapercebuda, jo estava a Montjuïc i vaig veure el partit i tal, i no vaig veure... Quan ho he vist després en xarxes socials, em va semblar lleig. També haig de dir que després de l'escena, el propi Lewandowski va buscar a Lamine Yamal i li mostra, o sigui, és carinyós amb ell. Però el moment de la jugada, a mi no em va agradar.
A mi jo coincideixo en això amb el Puquí. Veig la imatge, vaig pensar, no m'agrada, i hi ha l'exemple que deia també el Lluís, que és veritat, de Messi se les havia tingut amb Alexis, que li va dir allò d'aixeca més al cap, amb David Villa, però crec que eren més d'igual a igual.
A ver,
és a dir, sí. Ningú estava al nivell de Messi, però jugadors més contrastats, que no
pas. Comparando con estos tuercebotas.
Jo sap que a vostè li veso els peus.
Sí.
Això ja ho sap. És a dir, no gosaria dir massa cosa. Però era més de jugador Déu Nostre Senyor amb un jugador que ja era contrastat. En el cas de Lamin, claro, crec que és un jugador molt més jove. No sé, el Lluís o gent d'això diu, no, és normal, perquè en calent la reacció és aquesta.
Normal.
A mi la imatge no m'agrada, i avui li preguntàvem també a Deco, li he preguntat a l'entrevista per aquesta qüestió, què li va semblar amb ell. I ahir que es queda que quan hi ha el penal, el suposat penal que reclama Lamin, el primer que va defensar a Lamin quan els jugadors de l'Alavés estan allà dient-li de tot,
és
Lewandowski, que va empènyer el central.
A ver, el veterano sempre tiene razón. Y bueno, por ahí a mí
vostè
me pasaba.
Sempre.
A mí me pasaba como con Lewandowski, ¿no? Los compañeros no me comentaban bien la jugada y bueno, por ahí la verdad que me daba bronca. Y mira qué fácil jugar conmigo, solo tiene que dármela y ya está. Por culpa de esto yo maté a Tello, a Villa, a Munir, a Sandro, Ibrahimovic, San Cuenca, Griezmann y bueno, incluso a Boyan, que bueno, ya lo había matado también. Lo único que me entendían eran Pinto, Arturo Vidal, Jordi Alba, Suárez. Y bueno, esto sí que sabían, por claro, suerte.
Pinto ahora. Sobre todo, ¿no? Pinto, sí, bueno, que ens el vam menjar...
Silbava, cantava, hacia
sí,
vestuario.
Sí, no, és verdad. Encara recordo aquell partit que va fer aquell xiulet Pinto.
Ah, sí?
Es va donar un contraatac.
contra el Copenhagen, no, sí, a la Champions. Sí, sí, sí.
I després tothom buscava i ell...
L'entrenador del Copenhagen va dir...
No sé si al final van arribar, o sigui, van arribar a saber que era ell o no.
Sí,
l'àrbitre va dir que prou.
Solbakken va dir que Guardiola tenia una poma podrida en el seu sistema.
Sí, sí.
Com deia Anyo. Què se n'ha fet de Solbakken? D'on deu estar ara?
No és seleccionador?
Sí.
Bueno, va, anem al Congo.
Yo soy aquel negrito de África tropical.
A veure, aquest cap de setmana l'Edgar Fornós ha estat a la República Democràtica del Congo amb els Barça Legends per a tot això, com el resultat final.
Victòria 1-4, dos gols de Saviolita, dos de Giovanni Silva.
Home, molt bé, un aplaudiment pel Barça Legends, que va guanyar.
Un partit que s'havia de jugar a la mateixa hora que el Barça, es va contraprogramar, però perquè l'equip rival va arribar una hora tard, el partit es va jugar...
Qui era l'equip rival?
L'equip rival era eren els Leopards de la República Democràtica del Congo.
Alineaciones!
Era una selecció de jugadors que havien participat...
Alineación del Congo! ¿Con qué salió?
Leopards contra
Barça Legends. Va. A Zàmbia, el Barça venia a perdre 3-0. Aquí almenys va guanyar 1-4. El que sí que es va dir molt clar és que només 18 jugadors i volíem tots noms i cognoms i dorsal, perquè no ens colessin el que va passar a Zàmbia, que van jugar gent de 25 anys i el Barça va acabar perdent 3-0.
Què és, collons?
Bueno, explica'ns una mica, perquè has vingut com desencaixat.
No, traumatitzat
una miqueta. Però què ha
passat? Va ser arribar divendres a la nit, després de tot el dia viatjant.
Sí, vàrem trucar i ens van dir, està volant, l'Edgar.
Vaig volar un dia després que... Un dia després que els jugadors, per no saltar-me tants dies de feina...
Va, silenci.
Va ser arribar a l'aeroport de nit, eren gairebé les 11 de la nit, arribo a l'aeroport, control de passaports, entrego passaport, carnet de vacunació i una espècie de fotocòpia rara que ens havia signat una persona aquí, com que era un visat. De seguida el senyor de seguretat, de fet em fa una fotografia, somric, es va enfadar molt, perquè no sé si us passa, quan us fa una fotografia somrieu per defecte, però quan estàs en un control de passaports no volen que somriguis. Bé, això va ser un primer, em porten directament a un petit quartelillo.
Què dius? Al mateix aeroport?
Al mateix aeroport, però era una espècie com d'habitació tipus model de Barcelona, tipus Puig Antic, és a dir, tot molt, molt, molt vintage.
Ai, per favor.
Hi havia una taula d'aquestes de ferro, rovellada, amb un senyor amb ulleres de sol
i una
orellera molt, molt seriós. I al costat una dona amb cara de molt mala llet.
Rodenmeier.
Arribo i em trobo a dos cadires, un home que també l'havien empapelat, un home amb una gorra molt, a punt de plorar, molt mal estat.
Perdona un moment, o sigui, a partir del moment que tu presentes el passaport, aquest document, aquest visat i tal...
Arribo en aquesta sala...
Sí, ja et treuen d'allà i et fan passar aquesta sala.
Obren la porta, em fan un copet i em tiren com a una cadira. Em treuen el passaport i em tenen allà 10 minuts sense entendre res. Jo els anava dient... vaig començar a dir com hola...
Amb així. El teu positivisme, no?
Exacte.
Veient
la part positiva de la teva detenció.
A més, venia molt cansat i de seguida vaig dir, bueno, escolta, no passarà res, aquí estaràs una estoneta, si no fas un Messi, Barça i te'n vas. I de sobte estaven molt seriosos i em tiren una espècie com de qüestionari amb una fusteta i una pàgina i em van dir que ho omplís. Bueno, vaig entendre que em deien que ho omplia.
No, llançat, eh?
Llançat, amb el passaport ben guardat. Amb el passaport ben guardat i apartat. Jo no li traia l'ull al passaport. M'asseuen allà, tot en francès, i vaig començar a deduir el que posava. I hi ha un moment que clarament posava número de passaport. I, hòstia, no me'l sé. El del DNI sí, però el del passaport no me'l sé. No se'l sap ningú, del passaport.
No ens el sabem.
No, llavors, sobre.
Faig així com...
No, perquè el passaport li havien retingut. Ja l'havien retingut el passaport.
Veig que està una miqueta apartat i dic, mira, m'aixecaré, el miraré i li faig un senyal de dir, ei, m'aixeco i tal. Va ser aixecar-me a buscar el passaport, pam, un cop a la taula... I vaig fer entendre que no em sabia el número. L'agafo...
Això perquè la Keila s'està patant de riure.
No, perquè ric de nervis, que a mi em passa això. Ric de nervis.
Total, que vaig començar a veure que això era una encerrona, amb perdó del barbarisme.
Una encerrona per què?
I de sobte em demanen diners. I dic, perfecte, almenys em diuen alguna cosa. I trec el mòbil per pagar... Després la targeta...
Amb datàfon.
Però perdona un moment, al Congo es treus el mòbil, però a veure si...
Sí. Sí. I de sobte
diuen que... Devien voler diners en efectiu, no?
Cash, cash, cash.
Claro, cash.
Clar, ells no volien datàfon.
Les pel·lis sempre es cash.
Claro. Però, perdona, estàs arribant a aquest punt i no hi ha cap explicació...
Res, zero.
De per què t'han retingut, que la pasta que et demana... I tot això, perdona, els jugadors del Barça ja havien passat tots.
No, els jugadors van arribar un dia abans...
Ah, i estaven instal·lats.
Ja estaven instal·lats.
I tu amb qui anaves?
Jo anava sol, completament, sol.
Cash.
No portava, no sé ni la moneda que hi ha al Congo, que m'ha de portar cash. I estava allà assegut, miro del costat, que estava pobre, quasi plorant, el miro volent dir, hosti, i ara què fem? Jo li anava parlant en català, perquè és que aquí és igual, no m'entendran igualment en anglès.
Dona-li l'altre.
El tio, bueno, aquest, francès i català, saps, a vegades?
El tio aquest vaig deduir que era de París, però era, semblava congoleny, no vull entrar en temes. Llavors, de sobte, em treu com una llibreta i veig que la seva llibreta surt el meu nom. Llavors,
la llibreta d'aquí, del que estava detingut?
Del tio que estava detingut surt el meu nom i uns quants més, alguns de l'estat, del Barça, alguns jugadors, i dic, ostres, aquest deu saber alguna cosa. I em comença a dir, don't worry, aquest sí que vam parlar una mica, diu, no preocupis, que jo sí que porto diners, pagaré el meu, surto fora i tranquil que ara vinc. No coneixia res, aquest tio. I dic, sisplau, confio en ell. Surt de l'habitació, se'n va, evidentment aquest no torna.
No torna?
No tornava molta estona, i de sobte dic, ara què faig? I llavors dic, hòstia, pensa, i dic, vale, ja està, comodín Langa. El Langa és el nostre fisioterapeuta.
Doncs Jaume.
El Langa sempre em dona banderins, signats per Messi, això és veritat, perquè el signen abans d'això, signats per Messi, i em diu, quan tinguis un problema, utilitza això. I portava 3. I de sobte dic, ara és el moment, perquè no sabia què fer. I portava mitja hora tancat allà i pensant, aquí es farà la nit i em dormo aquí. Trec el i dic, my friends, do you like football? Tranquils, vinga.
Messi.
Llavors, el de les ulleres de sol, empipadíssim, molt nerviós, enfadat. I la senyora va somriure una mica i de sobte es va posar sèrie. Vaig dir, ostres, merda, vol riure, però no pot. I em anava dient, pei. I dic, pei? No, Messi. I llavors dic, ostres, potser vol un polo. Obro la maleta i dic, mira, polo, li començo de la roba. I s'ho estava prenent molt malament. Dic, va, hòstia, no sé què fer. I en aquell moment dic, només em queda el comodín de la llamada. Agafo el mòbil i envio un WhatsApp així com d'amagat, no em deixa, diu, mobile! I llavors faig així per sota, en plan, com amagant-me amb el carpassà, i envio un missatge a la que portava els viatges del Barça, i em contesta, ostres, estic a Barcelona.
Que bonic.
I ara què faig? I llavors em diu, no et preocupis, que ho arreglem. I dic, sí, però està a Barcelona tal, i ara què passa? De sobte em truquen al telèfon. I els hi faig com un ell, l'agafo, i molt nerviosos, l'agafo i dic, hosti, jo l'agafaré. I és una persona que estava al Congo i em diu, escolta, estàs atrapat? I dic, escolta, aquí tenen molt mala llet, veniu a buscar perquè això no tinc sortida. I de sobte em diu, no et preocupis, farem alguna cosa però et traurem d'aquí. I jo, vale, però que m'està fent pagar i no tinc diners. El mòbil tal, i diu, tranquil. I jo pensant aquí, passa molts minuts, jo dic, no sé què fer, mirava la cadira i dic, a veure, mira si és còmode o no perquè t'hi quedaràs aquesta nit aquí.
Però quanta estona portaves?
Portava, se'm va fer etern, portava com mitja hora, 40 minuts, 45.
Però clar, patint dient, Déu
patint,
meu.
I a més no em deien res, jo els anava dient, els anava fent així el rotllo, un pot dir alguna cosa, i s'enfadaven molt. El tio no parava de fer amb sellos, clac, anava sellant coses i el meu passaport estava abandonat. I em mirant-me amb una cara volent dir, pillaràs. Recordo una frase que em va dir el Saviola, que és, es que si te quieren joder la vida, te la van a joder. I jo pensant, és que té...
Té
raó.
Gràcies, Javier.
Dic, aquí...
Tibito.
Si ara volen fer el que vulguin amb mi. I
sí,
al cap...
Sí, se voy tirando,
al cap d'una estona... S'acaba el temps i no tindré temps. No, però vaja,
tranquil.
Al cap d'una estona ve un senyor, molt serio, em veu, em mira de la baixa, em fa una repassada i vaig... On em portarà aquest? I de sobte... li explico... Bé, jo quan he parat de dir Messi, jo anava dient Messi, dic, a veure si ho entén. I de sobte el tio agafa un bitllet, es discuteix molt amb el de la taula, molt, però es discuteix moltíssim. El de la taula, emprenyadíssim, comença a escriure el meu passaport, li fot dos cops, entenc que posa un segell, però dic, espero que això vagi bé, perquè no entenc res. I el tio aquest que m'havia vingut a buscar treu un bitllet, li paga, m'agafa de la mà i em treu del quartet. I dic, menys mal, tu, aquest quartet era desesperant, era dient, però què passa? Aquest tio em porta a meitat de la pista de l'aeroport del Congo, de nit, s'emporta el meu passaport i em diu, no et moguis d'aquí, això en francès, i se'n va a l'altra punta i dic, ostres, ara estic amb la maleta, amb la motxileta...
I sense el passaport.
Sense el passaport, clar, al cap d'un minut m'apareixen dos guàrdies armats, corrents, dient, què fot aquest tio al mig de la pista amb una maleta, aquest tio s'ha colat... I jo dient-li, wait, my friends, no, tranquilo. I,
clar, no m'ho puc creure, Edgar,
però... No, vaig passar-ho molt malament. De sobte dic, vaig a buscar el passaport ràpid. El vaig a buscar, el tio em deia que no em mogués, em posa una furgoneta i em porta una sala diplomàtica d'allà, sol. I de sobte em ve un tio amb molt mala pinta i em porta una furgoneta sense faros amb el retrovisor caigut, jo crec que amb la carrosseria, que de veritat els forats que hi havia eren de bala, em carrega la maleta a dins del maleter i em posa dintre una furgoneta molt bruta, rovellada,
feia pudor,
okay. era bueno, és que feia olor segurament on estava segrestat el pobre Ortega Lara, és a dir, aquella olor d'humitat de dir, ostres, això és mort. Pujo allà i de sobte algú em diu, ei, tio, no, què fas aquí? Agafo la maleta, surto del cotxe i li dic, my friend, no, jo aquí no pujo. Me'n vaig a un altre lloc i m'espero allà a veure què passa. I això, tot això trucant-me...
Tenies ja el passaport aquí?
El passaport el tenia.
Val.
I em comença a trucar un número, veig que és la del Barça, la Susana, que li he d'agrair molt l'ajuda, i de sobte em diu, tu tranquil, tu puja al cotxe que et diguin. I dic, home, com? No sé. I penja. I de sobte em ve un tio, em porta en un cotxe amb capacitat per 7 persones, vam pujar 13. Eren tots congolencs i jo al mig allà, que dic, aquests s'embrenen aquí mateix perquè arrenca la furgoneta.
La veritat,
tots els carrers del Congo era tot brut, fosc, hi havia moltes fogueres al voltant de l'autopista, gent amb cascos, 6 motos sense casc, nens creuant, a les fosques no hi havia llum, es va posar en contradirecció a l'autopista, vam estar a punt de matar gent que no hi havia, vigila, és que el mataràs. Jo pensant, estic aquí sol. Van a un hotel, els del costat no paraven de riure i anaven rient i em anaven dient French, i dic, no, English, no, English, no, French, no sé què. Jo pensant, i ara què dic? Jo no parava de dir l'Eleble, vaig dir
l'Eleble,
vaig veure llums de Nadal i llavors vaig dir, Natal, fent una mica d'ambient, no sabia què dir. I dic, hòstia, sisplau.
Fent caliu.
No sabia què dir.
Ell que sempre et xerra.
Jo pensant, hòstia, per què només vaig fer 2 anys de francès i per obligació al col·le? Hauria de fer francès, no, en comptes d'anglès. Bueno, total, que de sobte parem a un lloc, baixen tots menys 3 i jo, i dic, vale, i ara on vaig? I afortunadament, la següent parada, s'obre la llum, veig que el nom de l'hotel és el nom que m'havien dit que era el meu, apareixo allà, i quan arribo, evidentment no tenia habitació, això dic, és igual, el hall de l'hotel em va semblar Beverly Hills, allà llepant els marbres, i un cop entro allà dintre, dic, com a mínim aquí tot pinta bé, apareix el gran Toni Cruz.
Home, i tant. I tant, em vaig salvar el cul. Un moment, apareix el Toni Cruz.
Apareix el gran Toni Cruz amb el magnífic Josep Maria Massaguer, el cap dels Barça Legends, amb la Susana. Home, com estàs? Tal? I em va dir, que consti que aquí la senyal d'alarma l'ha donat Toni Cruz. Perquè vam enviar el senyal des de Barcelona, que tenien retingut a l'aeroport del Congo de males maneres. L'única persona que tenia internet a la festa, que els jugadors estan prenent una copeta després de sopar a un lloc a prop, va ser el Toni. El Toni va dir, ep, té problemes, anem a ajudar-lo. I gràcies a això es van posar en contacte i a partir d'aquí doncs vaig arribar a l'hotel. Hi han mil històries més, no, per desgràcia això se'ns acaba, ja, el temps, però
demà
fem una segona part.
Demà segona
part. Has de continuar,
perquè ha sigut el primer capítol de molts que n'hem viscut.
Edgar Fornós, ben retrobat. Escolta,
moment
de la nit amb la pista, els
ui.
A més, allà quan venen, et venen amb la, no venen com aquí que la tenen a la butxaca, a la pistola. Allà et venen amb el fusil, amb el dit a punt de disparar, i no li va dir, ei, hòstia, si em vaig ficar amb les mans a l'aire, volem dir, tranquil.
Deixa'm acomiadar Lluís Carles. Lluís, gràcies.
Increïble.
Adéu, Lluís. Bueno, estàvem aquí adeu, amb els Saperes, amb el Poc, i estàvem tots fascinats. Mira, hem d'acabar... Avui acabem aquí. I ara, quan entri la ballonista, ja entrarà. Fins demà, adéu-siau.
Versió RAC1. Torrons Vicenç us ha ofert el temps afegit del versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a triar dispositius per tota la família.
¡Vamos a papá!
Amb Mi Movistar ara pots estrenar fins a 5 dispositius i, a més, afegir-hi línies mòbils addicionals al 50%.
¡Esta fue
és la pera.
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n a les botigues Movistar.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El 19 de novembre a Riba-roja d'Ebre, 18a Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. I fins al 17 de desembre, jornades gastronòmiques de la Clotxa als restaurants de la comarca.
Més informació a turismeriberaebre.org. Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Arriben noves ofertes al Black Friday de MediaMarkt.
Let's go!
Només fins al 16 de novembre tens un LED LG de 55 polzades 4K per 489 euros o una rentadora Haier de 9 quilos de càrrega per 333 euros. MediaMarkt!
A Òptica i Audiologia Universitària estem de Black Friday. Fem un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus en muntures, vidres, lents de contacte, solucions auditives... Afanya't i vine fins al 27 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'una 100 anys.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això...